El senyor Gausa, el senyor Villasenyor, el senyor Roda, el senyor Granger. Parlaria algú que no vulgui intervenir? Perfecte, doncs, així anem més ràpid. Senyora Guina, té la paraula.
A veure, la primera pregunta que faré és per demanar una informació que hem sabut pels mitjans fa dies ja, però no per la informació que es dona als grups municipals, i tracta dels acords d'ús dels espais esportius de l'Escola Europa i de l'IES Pla i Ferreres. El nostre grup ha demanat aquests acords formalment i no els ha rebut. A vegades una informació la podem obtenir al moment i altres triguen força, aquest no és el cas. Fa anys es va cedir un terreny, una part de terreny a l'Escola Europa a canvi de que el seu poliesportiu es serviria per ús de l'esport a la ciutat. Tots sabem que a la ciutat manquen espais esportius. El nostre grup va insistir posteriorment en que aquest acord de ple es complís i segurament calia un acord d'ús d'aquest espai. El nostre grup està a favor de rentabilitzar i optimitzar tots els espais públics i també d'arribar a acords amb altres de privats. Sabem que tres grups esportius en gaudeixen i no tenim res a dir. La nostra gran sorpresa és la quantitat econòmica a la que s'ha arribat amb l'Escola Europa quan ja s'havia fet una cessió de terreny amb aquesta condició. Però més de segons terrenys municipals es dona 29.000 euros anuals fins al 30 de juny de 2011. Al cap d'uns dies van llegir també un acord amb l'IES Pla Ferreres, però en aquest cas no posava la quantitat econòmica dels acords. Fa molts anys que els centres públics de primària, en els quals són propietat de l'Ajuntament, per tant ens sembla molt bé, cedeixen els seus espais per a l'esport i els asseguro que mai s'han fet unes inversions que compensessin el desgast que pateixen. He anat a fer esport molts anys a l'Escola Catalunya i no ens van cansar de demanar que el pavelló estigués en condicions. L'estat és molt més que deficient. Les nostres preguntes són, o la nostra pregunta composta seria: creuen que no s'està tractant desmesuradament a l'Escola Europa? Pensen fer un millor manteniment als pavellons esportius dels centres públics? I pensen fer un tracte similar al de l'Escola Europa? Coneixerem els continguts d'aquests acords? Aquest també va ser un dels arguments per no recolzar aquests pressupostos que anomenen de contenció. I ara faré una pregunta de la qual no vull resposta, només vull una rectificació, perquè és desproporcionada amb la que acabo de fer. Per tant, és demanar una rectificació i prou. Fa uns quants anys que realitzen un programa de formació per a pares i mares de la ciutat, que deuen conèixer. Aquest programa ha anat evolucionant, però des de fa uns anys bàsicament té dues parts. Una, que organitza l'Ajuntament i que consta d'uns cursos per a pares i mares amb fills i filles de diferents edats, que estan molt bé. I una segona que preparen la coordinadora d'AMPES i la Comissió de l'Ensenyament Públic i que consta d'unes xerrades per a famílies amb fills i filles de diferents etapes educatives. Aquest curs n'hi ha una de general, tres de primària, una de secundària i una de bressol. Aquestes xerrades actualment es paga directament a l'Ajuntament. Fa anys el model de pagament i subvenció era diferent. Estem d'acord amb el model actual. Però una anècdota que passa és que cada curs, quan sortia als mitjans locals la informació de les xerrades, passava el següent. En la primera només constava que organitzava l'Ajuntament. Quan dèiem la notícia, fèiem un correu a l'Ajuntament i a la següent xerrada ja s'afegia la notícia que organitzava la coordinadora de l'AMPES i la Comissió d'Ensenyament Públic. Porto tots els articles que així ho fan saber. Però aquest curs ha passat, la primera part està la mateixa, però la segona no. La segona s'ha rebut un correu en el qual es diu que no s'accepta afegir aquesta informació de que organitza la Comissió d'Ensenyament Públic i la coordinadora d'AMPES perquè no hi ha prou espai en el lloc per posar-ho. La meva opinió és que en cap cas es vol reconèixer aquesta tasca públicament i que l'Ajuntament vol tot el protagonisme sense exclusió. Aquest fet ha dolgut els i les organitzadors i organitzadores. Aquí no vull resposta, només prego que rectifiqui i que en les properes xerrades surti aquesta informació completa per les que queden, que en són tres, els mitjans. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Godina. Senyor Amador. Gràcies, senyor alcalde. Bé, tan aviat com en sigui possible, ara mateix els fem arribar al parell de convenis que són complement públics, documents públics, convenis públics, tractats amb informativa, abans d'inclús finalitzar el document, o sigui un esborrany, durant la signatura, i el que vostè va llegir va ser la nota de premsa final en la qual es va signar, doncs, un document que no ens constava en cap moment que el seu grup ens hagués demanat, i per tant sí que li demanaria que em fes arribar la sol·licitud i per quin mitjà, perquè així d'aquesta forma millorarem, que ben segur que és millorable el funcionament intern de rebuda de sol·licituds. Malgrat que l'última comissió informativa en la qual un company del seu partit va ser present tampoc ens va fer arribar aquesta sol·licitud, però aquests documents en els quals són públics en cap moment, per exemple, contestant una mica així de forma global amb les preguntes que vostè realitzava en el tema del Col·legi Europa, l'Escola Europa, el Conveni Europa no recull en cap moment ni per a la sessió del pavelló, i estem parlant d'un conveni en el qual es determina la sessió del pavelló del Col·legi Europa vers, en aquest cas, l'Ajuntament, en aquest cas molt concret, l'àrea d'esports, l'autorització d'entitats i associacions de qualsevol tipus en el qual nosaltres hem posat a disposició per part de l'àrea d'esports. Per tant, doncs, en aquest moment jo li puc dir tranquil·lament que no hi ha cap situació de privilegi davant del Col·legi Europa en aquest cas, i en el cas del pavelló de Ferreres tampoc considerem que l'estat del pavelló estigui en cap moment, doncs, en mal estat. Al contrari, les activitats esportives que s'estan realitzant, i el seu director és un clar exemple, doncs, la facilitat que tenim per realitzar el Pla Ferreres, les activitats, doncs no en tenim cap tipus de problema. Si vostè té una informació que ens pogués ajudar, doncs benvinguda sigui. En qualsevol cas, els hi farem arribar tan aviat com, bueno, el mateix, els dos convenis, que en tot moment han estat potser tractats, jo li dic de molt breument, però un parell de comissions informatives segur que han estat tractats per part de la nostra àrea. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Sabat.
Bé, senyora Godina, tot i que no ens demanava una resposta, jo sí que vull fer un aclariment al ple. La totalitat del programa, dels continguts del programa de formació de pares i mares o d'escola de pares i mares, ve donada per la Comissió per l'Ensenyament Públic i la coordinadora d'AMPAS. Hi ha una bona entesa amb tots els centres que fan propostes de xerrades o de ponents que els agradaria incloure en aquest programa. Aquestes mateixes escoles són les que després intentem que siguin els receptors d'aquestes xerrades i per tant donar vida en el seu centre. I no sé si es refereix al fullet, miraré a veure on està el problema, no en tinc coneixement. El que sí que li voldria dir és que la intenció que ha deixat entreveure d'amagar que és la Comissió per l'Ensenyament Públic i l'AMPA i els centres qui fan el contingut del programa no és certa. Jo mateixa, en totes les conferències inaugurals que fem del programa, sempre dic i poso molt èmfasi en què són aquestes entitats qui col·laboren i que fan el disseny del programa, i l'Ajuntament certament es dedica a imprimir el programa i fer-ne difusió. De tota manera, prenc nota d'aquesta queixa que ens fa arribar perquè no torni a passar. Gràcies.
Gràcies. Senyor Gausa.
Sí, senyor alcalde. És una pregunta petita, és una pregunta senzilla. Fa més de 3 consells de districte de les Planes que els veïns pregunten per què s'ha suprimit del pressupost la depuradora de Can Borrull. Em consta que li hem preguntat al senyor Joli reiteradament aquesta pregunta. El senyor Joli no els hi ha contestat durant molt de temps. Jo la faig en el ple perquè la nostra pregunta queda gravada en l'acte, i ja anuncio que volem una resposta, perquè si no serà un clàssic, i volem saber per quina raó s'ha tret la depuradora de Can Borrull del pressupost, les conseqüències que això té pel barri, i si això vol dir que no es farà la depuradora de Can Borrull, si vostè em dirà que sí, doncs llavors em digui quan es pensa fer aquesta depuradora. Moltes gràcies.
Gràcies. La senyora Paraigua respondrà.
Aviam, potser no m'acabo d'explicar bé, sinó que li concretaré, però crec que el que passa és que no és que s'hagi tret, no sé si ho dic bé, el tema és que estem fent el projecte i llavors ja s'afegirà. En teoria està com a romanent per fer el projecte. A les planes hi haurà la depuradora i no hi haurà problema. No és que la depuradora hagi quedat eliminada. Està de romanent?
Molt bé.
Si no, ja li concretaré més, eh?
Doncs moltes gràcies, senyor Joli, si pot completar la informació.
Sí, molt breument, per al·lusions, no diria una pregunta, és per donar-li tota la raó del món. I des de l'aspecte que sí que és cert, ara m'ha vingut al cap que em van trucar des de les parades que allò al Consell, quan vaig anar a explicar el pressupost, bueno, ho vaig dir i ho repeteixo, és d'haver les partides una mica maleïdes o actuacions que estan embolicades tècnicament, que ja en aquest moment no li puc donar una resposta, però sí a nivell econòmic han anat passant any rere any i jo em vaig comprometre ja allà que ho comentaria amb serveis urbans i que personalment jo els donaria una resposta. Dies enrere, ara m'ha vingut al cap que tenia una trucada de les planes que tenia d'haver respost, vostè ara m'ho posa de manifest, té tota la raó del món i jo de seguida faré aquesta trucada per respondre als seus planes.
Gràcies, senyor Villasenyor. Dues preguntes molt breus, una interpel·lació al regidor de la Seguretat Ciutadana. Les preguntes són: quan ens va costar l'arranjament o la supressió de barreres arquitectòniques puntual al Col·legi Pinar a les anteriors eleccions? I respecte a... estem a la primavera i a Pòdero, alguns ho patim més o menys. La pregunta a l'àrea que vostès determinin és: tenim algun pla de neteja especial o de canvi o d'utilització d'estris més adequats per tal que es pugui recollir el pol d'una manera adequada o no pateixin la gent que tenen una al·lèrgia? I la interpretació val la vida també que parlant de pressupostos, les multes, regió de Seguretat Ciutadana, les multes. Hem passat a 2 milions d'euros, 1,6 l'any passat, 600 sembla que era l'altre, 350. M'he trobat amb alguna persona o imaginari col·lectiu, la persona i l'imaginari col·lectiu es parla que la policia té una mena d'instruccions o de ràtio per complementar una mena de cúpul de multes. Entenc que no és així, però m'agradaria que ens ho comentés el senyor regidor. I com que suposo que no serà així, ens pot explicar per què hem passat de 350.000 euros fa 3 anys a 2 milions en recaptació de multes?
Gràcies. La primera qüestió la respondrà la senyora Paradi, potser la segona també, el pla de recollida de pol·len.
Sí, del tema de la rampa del Pinar, exactament no ho sé, però el que va costar doncs és el preu de la fusta, que no crec que arribi a 1.000 euros, però li confirmaré bé. És una infraestructura que vam fer i ens ha quedat que és de l'Ajuntament, que es pot reaprofitar ja perfectament i en altres ocasions si cal. Si em permet el senyor alcalde, de la pregunta que abans ha fet el senyor Gausa, que el senyor Joli sí que m'ho va demanar, sóc jo qui m'he despistat, que quedés clar. Gràcies.
La senyora Sobirà sí que té un pla de recollida.
No tinc cap pla de recollida de pol·len. Em diuen que bàsicament, per una banda, ara quan es fa tota l'esporga, el que es procura és que el material quedi al mínim de temps possible en el lloc on queda situat, per tal que faci menys impacte, i després, com no es veia més a llarg termini, informar-lo que totes les noves plantacions d'arbres que es fan doncs es procura fer-se amb espècies que no generin al·lèrgies ni molèsties als ciutadans, que són especialment sensibles a aquests temes, que sabem que és un tema molt, molt molest. Pel que fa als arbres ja existents i al pol·len que genera, doncs procurem minimitzar-ho, però no ens consta que hi hagi una màquina recol·lectora de pol·len a hores d'ara. Gràcies.
El senyor Martorell té la paraula.
Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, la primera és no. No hi ha una ordre de fer un cupo, com no hi ha la Guàrdia a Barcelona, com no hi ha la de Mataró, no hi ha la Badalona, no hi ha l'Hospitalet, etc. La segona, per què s'incrementa? Abans que ho digui, ja m'ho diu, perquè la Diputació de Barcelona fa molt bé i recapta molt bé. Això. I així ja ho tanquem. La segona és que certament hem incrementat els efectius. Tercera, hem incorporat un vehicle que sap vostè que fa fotografies de manera automatitzada i que això, com ho hem copiat a Barcelona, i que això ha incrementat sobretot amb aquelles denúncies, i com vostè no és una comissió informativa però ja li faria arribar les dades, aquelles denúncies que tenen a veure amb l'aparcament, aparcament sobre voreres, aparcament sobre vianants, etc, etc. Aquestes són les multes que s'han incrementat significativament i que el posament automatitzat d'aquest vehicle és el que té més actuació. Aquesta és la raó, aquesta és la raó. Fa 3 anys no sé, jo m'hi era, i a més el primer any de moment va passar l'any passat, i ho dic perquè incrementen aquest any.
Gràcies, senyor Martorell. Senyor Roda, té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Avui, senyor Escura, no li preguntaré pel celler cooperatiu. M'abstindré. Però sí que voldria demanar-li... Primer, felicitar pel tema de la Setmana del Llibre, que crec que realment doncs, ha sigut un suposat èxit, i per tant ho dic entre cometes, però hi ha una certa inquietud a la ciutadania de que vostè en el seu dia i la informativa es va comentar de que això a Sant Cugat no li constaria ni un duro amb aquest tema. I per tant, amatent amb aquesta inquietud que en certa manera m'han transmès algunes entitats, i no per fastiguejar el tema, però sí per fer un compromís que es va adquirir, voldria saber quin cost ha tingut aquesta fila del llibre. Repeteixo i felicitats personalment amb la seva gestió.
Gràcies, senyora Roda, senyor Escura.
Gràcies, senyor alcalde, bona tarda a tothom. Recullo la felicitació, la petita parcel·la que ens correspon, i la transmetré doncs, a tota la comissió organitzadora. Pel que fa al segon punt, efectivament, tal qual els hi vaig informar a vostès, hi havia el compromís ben sentat, ben deixat clar a la comissió organitzadora que nosaltres no podíem assumir una despesa d'inversió de cara a aquesta Setmana del Llibre, però en tot moment ens comprometíem a fer tot el servei de logística, de cessió d'espais i, evidentment, una part de comunicació interior, exclusivament local, que és la que hem desenvolupat. Jo, abans de la propera informativa, li passaré aquestes dades, vull dir, no pateixi, i, per altra banda, doncs, ja que em deixa en moure aquesta oportunitat, permeti'm afegir que a mi em sap greu la doble vessant de comunicació sobre aquesta Setmana del Llibre. Per una banda, he vist doncs, un desplegament de notícies referent doncs, a que s'han perdut vendes respecte al que es feia a Barcelona. A mi em sobta perquè és per una ignorància dels objectius de la comissió organitzadora i del que ha representat el canvi de seu, etc., o una certa mala fe de voler doncs, tirar pedres sobre l'èxit sense precedents i absolut que ha estat aquesta Setmana del Llibre a Sant Cugat. Tenint en compte que en el còmput global hem arribat a un 70, per sobre del 70% de les vendes del que es feien en una àrea de centralitat de Barcelona i un 90% del que es feia en una zona més perifèrica com eren les drassanes en el seu moment. Un 90%, estem parlant de Barcelona versus Sant Cugat. Amb el canvi de la inversió molt menor que hem tingut de cara a aquesta setmana, com és la crisi, el canvi de seu, etc, etc. Tant dit pels organitzadors com la gent que està informada és un èxit sense cap mena de precedents. Gràcies.
Gràcies, senyor Benge, per la paraula.
Gràcies, senyor Paula. El passat dia 23 de febrer apareixia a la secció de negocis del diari La Vanguardia un anunci que publicitava Creàpolis oferint-se com un parc empresarial més de Sant Cugat. Atesa la preocupació que això ha generat entre sectors d'emprenedors d'altres centres de negocis que entenen que Creàpolis podria incórrer en competència deslleial ja que es troba en sòl d'equipaments. Atès que la qualificació de la totalitat de l'àmbit és sòl urbà qualificat de sistema d'equipaments comunitaris i dotacions clau ZA, per la qual, i segons la normativa urbanística de la Generalitat del Pla Especial de SADE, els usos admesos només poden ser docents, sanitaris assistencials, culturals, religiosos, tècnico-administratius, esportius, recreatius i, en tot cas, activitats econòmiques relacionades amb activitats universitàries sempre que no incloguin activitats industrials de categoria superior a la segona. Atesa la presència de l'Ajuntament al Consell d'Administració de Creàpolis, volíem saber, primer, el llistat d'empreses que en aquests moments formen part de Creàpolis i si la seva activitat s'adequa als usos normatius establerts per la Generalitat per un sòl d'equipaments. I segon, si la campanya publicitària de SADE Creàpolis té previst informar de les restriccions d'usos a les possibles empreses que s'instal·lin. Gràcies.
Gràcies, senyor Galí.
Senyor Granger, prenc nota de la seva preocupació. Sap perfectament que és també una preocupació compartida assolir que realment Creàpolis sigui un èxit. I és important que sigui un èxit perquè compartim plenament la seva visió futura de projecció de la promoció econòmica. És més, compartim fins i tot el que busca amb el que ells anomenen innovació creuada, és a dir, que les empreses que s'instal·len al Creàpolis comparteixin el seu coneixement, comparteixin el seu model de negoci amb altres empreses, de cara a anar a buscar línies d'entesa que generin nous negocis addicionals i que promocionin creixement econòmic. Per tant, el foment del compartir coneixement, compartir valors i models de negoci diferents és quelcom que no només és exclusivitat o és exclusivitat del Creàpolis, sinó fins i tot, li diré, de l'entorn de la promoció econòmica de tota la ciutat. Ha estat també l'esperit que ens ha mogut a l'aposta per ser la seu de l'Institut Europeu de Tecnologia. Tot això està a l'arrel d'aquest concepte. Per tant, que aquest model sigui aplicable al Creàpolis és d'absoluta referència. A més, això no cal fins i tot per a nosaltres com a membres del Consell d'Administració de Creàpolis i vetllarem perquè això sigui així. Però és que li asseguro que no fa massa falta que els hi expliquem masses coses a la direcció del Creàpolis, perquè precisament d'obtindre aquest èxit en l'execució de la finalitat del Creàpolis pot acabar sent un centre únic, no a nivell estatal o europeu, sinó a nivell mundial, perquè la teoria aquesta de treure valor afegit amb el fet de compartir diferents models de negoci amb diferents empreses que no tenen res a veure unes entre l'altra és quelcom que està en el marc de la teoria, però no s'ha portat enlloc a la pràctica, i això és el que realment un centre com el Creàpolis busca. Ara bé, tenint en compte que això, ja ho veu, si és complicat, fins i tot des del punt de vista que si ho aconsegueixen, que no tinc cap dubte que ho aconseguirà, i nosaltres com a ciutat hem d'empènyer perquè això s'aconsegueixi, que per això en som accionistes, per això hi vam posar diners al Creàpolis, a mi se'm fa, jo tindrà vostè accés al nom de totes aquestes empreses, per descomptat, no pot ser d'altra manera, i em sembla que serà una pràctica fins i tot bona de fer, de compartir i de valorar. Però és extraordinàriament complicat això que posa en manifest vostè, de dir si compleixen els requeriments. Requeriments de què? Perquè això parlem d'innovació creuada. O sigui, no parlem de tecnologia, no parlem de ciència, no parlem només d'investigació. Parlem senzillament de que el model de negoci de Creàpolis el que va buscar és la unió o la fusió entre diferents idees, entre diferents sectors, per tal de que sorgeixi valor afegit, perquè això és el que ens diferencia o ens pot diferenciar en el futur de sobretot les economies emergents que es basen més estrictament en el cost. Nosaltres necessitem treballar amb el valor afegit i amb allò que no fa ningú. Per això és tan important que les empreses comparteixin els seus valors i les seves innovacions. Clar, llavors això, a quin sector té l'exclusivitat d'això, senyor Granger? És terriblement complicat, o ja li dic jo que això difícilment nosaltres com a administració tenim res a dir-li al Creàpolis de dir, escolti, vostè pot posar aquesta empresa i no pot posar aquesta altra empresa, perquè això és quelcom que posaria en dubte fins i tot el propi model amb el qual la gent de Creàpolis està treballant. Dit això, reitero que crec que tenim la mateixa preocupació i es tracta que entre tots plegats, doncs compartim aquesta informació i tractem d'utilitzar les eines possibles com a accionistes que som del Creàpolis perquè el model tingui èxit i per descomptant no perjudiqui altres empreses que fan activitats relacionades amb el municipi.
Gràcies. Molt breument, senyor Granger, sisplau.
Molt breument, només, evidentment, compartir l'experiència d'èxit de Creàpolis, és una cosa estratègica per la ciutat, però també tenim la responsabilitat de gestionar l'espai públic, el terreny públic, i un terreny d'equipaments és un terreny d'equipaments. Aleshores, tenim també la responsabilitat de que s'hi faci en allà, i més, si hi ha hagut una inversió per part de la ciutat, doncs es correspongui el que cal. I més, en aquestes èpoques que corren, doncs si hi ha certa sensibilitat en sectors empresarials de les ciutats, doncs que hi podem veure doncs, una competència no ben bé feta doncs, amb les mateixes armes. Jo crec que hem d'apostar per l'èxit i tranquil·litzar, en aquest cas, a tothom, sobretot també mirant com això sí que no m'ho respost, doncs quin tipus de publicitat es fa sobre aquest parc empresarial i en tot cas modulant el missatge. Gràcies.
Si és, té la paraula el senyor Antoni Ramon.
D'un edifici del segle XXI, tirem mil anys enrere, farem del monestir, joia de la corona de la ciutat. En els últims anys ens ha guanyat i molt les perspectives de fora muralles, des de la plaça Octavià, des de l'avinguda Francesc Macià, amb romanticisme des de la plaça de l'Om, però malauradament la zona dels absis i el passeig dels plataners estan doncs, en, seriosament danyats doncs, els seus ferms i la poca edificació que hi ha en aquells espais. Amb els plans coneguts com a plans Zapatero arranjarem el que és l'excavació arqueològica de darrere el monestir, però els voldria fer una pregunta i segons el que em responguin la mateixa pregunta ja es converteix en un prec. Està previst adequar el que és tot l'espai dels castanyers i el passeig dels plataners, està previst doncs d'assentar-ho i sobretot el que sí que els hi demanaríem també seria un prec, no ho enrajolem, sisplau, mantinguem el sauló, mantinguem la vegetació d'ombra i això sí, dignifiquem d'una vegada per totes aquest entorn més immediat del que és la nostra joia, que és el monestir. No els hi parlaré del constant aparcament del passeig dels plàtans, els he dit moltes vegades, sembla ser que no ens en sortim, però sobretot avui el que ens interessa, el que volem posar sobre la taula, aprofitant aquestes obres que es faran per acabar d'arranjar les excavacions de darrere, doncs si està previst aquesta millora de l'espai, la millora de l'enjardinament, recordem que han anat morint arbres del passeig dels plàtans i no s'han reposat en cap tipus d'espècie i per tant doncs ens preocupa molt aquest entorn més immediat. Gràcies.
Gràcies, té la paraula el senyor Socull.
Gràcies. Senyor Torres Ramon, vostè fa referència només a la part de jardí o quan ha parlat d'efectes dels absis no m'ha quedat del tot clar?
La pregunta anava motivada, aprofitant que es farà, s'acabarà d'adequar l'excavació arqueològica de la zona dels absis, bueno, l'excavació arqueològica està més cap al claustre, si està previst aprofitar per acabar d'adequar el jardí.
Gràcies per l'aclariment. Tal qual li vaig dir, jo tinc perfecte coneixement de les obres que es faran per completar la part de darrere. Pel que fa a la part de jardinament no tinc tanta informació clara, però ben aviat la tindré i li passaré. El que sí que li puc afegir, i ara no recordo si ja li vaig transmetre aquesta informació, és que precisament demà mateix, casualment demà mateix, vaig a la Direcció de Patrimoni General de la Generalitat precisament a tractar temes de manteniment de tot el monument en si. Gràcies.
Gràcies, senyor Vázquez Rodríguez, de la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. És una pregunta en referència a les obres que estan en marxa en la nova estació de los ferrocarriles de la Generalitat de Vullpelleres. Estuve en la sessió informativa que tuve lugar hace 3 semanas o cosa así, y en ese momento surgió una pregunta acerca de si el paso subterráneo que permite ir de una a la otra vía y que permitiría salir por el otro lado de la vía iba a ser en zona tarifaria o no. La primera respuesta fue que iba a ser en zona tarifaria, es decir, es necesario validar el ticket para pasar al otro lado de la vía. Pero en ese momento se hizo un comentario al respecto de que se había solicitado o se iba a solicitar a los ferrocarriles y a Tabasa o a Tabasa esa posibilidad de permitir de que sea doble el pasillo. Me gustaría saber cómo está este tema, si se ha avanzado, si hay novedades y si es posible, si no, que se convierta en un ruego como hizo antes el señor Ramón. Gracias.
Gracias. Te la paraula, señor Conesa.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Sí, les estacions es plantegen tancades, per tant, efectivament, el que hi ha previst en el projecte aprovat és un espai d'uns 6 metres d'amplada, aproximadament, que connecta una banda a l'altra de l'estació i sempre amb accés tarifari, això per descomptat. És una opció, però sol·licitar que hi hagi una part oberta, però no l'ho puc garantir en aquest moment. Pensi que uns metres més amunt hi ha una rotonda que sí que passa per sobre de la via del tren i per tant connecta el barri d'una banda a l'altra. Per tant, no és que, evidentment, el que faríem és connectar-ho abans, connectar-ho a través de l'estació. no li puc garantir que la solució sigui la que vostè proposa. Gràcies.
Gràcies, senyora Rodríguez, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, miri, jo tindria tres preguntes. Una és referent a un pàrquing que hi ha a Can Villa. Resulta que aquest pàrquing se li està demanant llicència ambiental quan no entra en l'annex 3 de la llei ni tampoc en l'annex 2 de la mateixa llei, de tal cas que és un pàrquing privat. Ens agradaria que en el proper ple ens pogués donar contesta d'aquesta pregunta. Gràcies. Després era referent a que em sembla recordar que va ser el dia 20 del mes de febrer, si no va ser el dia 20, va ser la setmana següent, al carrer Mariner, tocant entre Sant Josep, bueno, la part esquerra del carrer Cànovas del Castillo, fins a arribar a Avinguda Gaudí, van segrestar un cotxe, un vehicle, que estava aturat correctament. Se'l van portar, sí, segrestat, en el cas de que estava aparcat correctament, va anar a la grua i se'l van portar. Tenim les fotografies pertinents, segons no estorbava per res, no hi havia cap senyal de prohibit aparcar, i això sí, ara posteriorment, la setmana passada, s'ha posat un pal, una senyal de prohibit aparcar, però fins la data de fer cosa d'una setmana no existia cap senyal de prohibit aparcar, amb la qual cosa doncs agrairíem que, del cas que a vegades doncs s'han accedit l'administració en aquest sentit perquè poden presumir de que pot obstruir un cotxe o així, doncs de que almenys se'ls reintegri tant el servei de grua com la multa, la denúncia pertinent que se'ls va posar amb aquests veïns. I després, per últim, ens agradaria que ens donés contesta en un sentit de que si per part de l'Ajuntament de Sant Cugat totes aquelles execucions de sentències es portaran a terme finalment. Gràcies.
Gràcies. La senyora Subirà respondrà a la primera qüestió.
Senyora Rodríguez, com se'ls ha indicat des de fa, jo diria que anys, a la presidència de la comunitat de veïns a què vostè fa referència al carrer Villar, del pàrquing, tots els aparcaments, siguin públics o privats, estan sotmesos a llicència ambiental. Constantment en la comissió de ponència ambiental, que té lloc cada dilluns en aquest ajuntament, portem aparcaments antics que s'han d'adequar a la normativa, aparcaments de nova construcció, i no hi ha absolutament ningú que suposi, diguem-ne, i així es fa a tot arreu. En aquest cas doncs ens hem trobat amb un president de comunitat que té un criteri diferent i no vol acatar, diguem-ne, el que se li exigeix des de l'Ajuntament, i per tant doncs estem amb tot el procés sancionador que suposa quan algú doncs no disposa de llicència ambiental, i en aquest cas doncs no en vol disposar, però vaja, té l'expedient també a la seva disposició si el vol consultar, veure tots els informes tècnics, i no és un tema en principi, pel que m'han informat els tècnics, que estigui subjecte a interpretació, sinó que és el que es determina legalment. Moltes gràcies, alcalde.
Gràcies al senyor Martorell, respondrà la segona qüestió.
Gràcies, alcalde. Bé, en tot cas els cotxes no segresten conceptualment ni jurídicament, però bé, en tot cas això té un camí molt fàcil, senyor Rodríguez, que és que facin un recurs i valorarem. No crec que sigui una qüestió per tractar d'un ple.
La darrera qüestió la respondrà la senyora Conesa.
Sí. Gràcies.
De res. Ja està, senyora Rodríguez. Sí.
Referent a allò de la llicència ambiental, a veure, segons ens han comentat, que a més d'ús privat no és necessària. No és necessària llicència ambiental. I a més, quan, i així ho diu la llei, que quan és d'ús privat no és necessària llicència ambiental, a no ser que tingui una extensió de més de 2.500 metres quadrats, el pàrquing, i també si t'ho fa servir per un ús, per treure un profit econòmic. Si és per un ús privat, ens han comentat que no, i així ho diu l'article 32 de la llei.
Els serveis jurídics que nosaltres hem consultat i que són els de la casa no opinen d'aquesta manera, i per tant, doncs, ja li dic, és una pràctica habitual no només a l'Ajuntament de Sant Cugat, sinó a tot arreu. Gràcies.
Gràcies, senyor Reyes.
Bé, són tres punts que ja em sembla que la majoria no requereixen, bé, bueno, que sí que requereix resposta a d'altres, no. Un dels nou, que és, diria la senyora Sobirà, que quan vam parlar de la connexió entre els barris, això de l'estació estava, que formava part del que podia ser la connexió entre Vipalleres i Can Magí, no? O Collferant, o sigui que és un tema per tenir... Bueno. Sí, però com que la connexió, no? Que quan parlem, per exemple, l'estació de Valdorets, que té un pas de vianants, que hi ha un pas establert, és dificultós per la gent passar d'una banda a l'altra, no vull que es tingui en compte dintre la connexió. L'altra cosa és que vaig anar a un grup de treball de Mirassol el dijous passat, que estava convocat a serveis de les persones, i només hi era la secretària i jo. No sé si és que es va desconvocar, potser nosaltres tenim la culpa, però no és que no tenim constància que s'hagués desconvocat, en tot cas la secretària tampoc, perquè estava tot preparat, em va fer entrar i tot, i vaig ser d'emocionar.
No, senyor Martorell, sisplau, perdó, demani la paraula.
Val.
Senyor Reyes, continuï.
I l'altra cosa és una petita observació. Em consta que els veïns de Voltalleres, que encara no tenen el servei de recollida d'escombraries en activitat, pregunten quan hi haurà aquest servei. No? Era una mica que, com que ja està, hi ha hagut la visió de la compensació d'això, si es pogués informar els veïns de quan es normalitzarà la història. Gràcies.
Gràcies, senyor Martorell, ara sí.
Disculpi, és una qüestió anterior. En tot cas es va desconvocar perquè en cap dels dos regidors podíem anar-hi, que es va desconvocar. En tot cas no hi ha secretària, que dia no va dir la secretària del Rai, però no n'hi ha. Devia ser alguna persona del centre. Bé, però és que no estava desconvocat. Bé, doncs va ser un error dels serveis administratius nostres, ho lamento moltíssim.
La senyora Conesa respondrà a la següent qüestió.
Sí, miri, precisament, senyora Reyes, avui hem fet un requeriment a la Junta perquè diguéssim, arregli una qüestió que fa molt temps que està sobre la taula, que és diguéssim, aquesta connexió que han de tenir els contenidors soterrats que van en bateria amb la xarxa elèctrica. Sembla que manca alguna connexió que havia de fer la Junta. I atès que de moment, amb bones paraules, no hi ha hagut manera que executin aquesta part d'obra d'infraestructura, doncs els hem requerit a la Junta de Govern d'avui, s'ha aprovat. Jo entenc que ho han d'arreglar el més aviat possible. No es tracta d'aixecar res, sinó de passar uns cables amb una infraestructura que ja està posada perquè arribi la connexió.
Gràcies, senyor Boix. Sí, gràcies. Una petició de valoració per part de l'equip de govern. Jo espero que amb el tema de Creàpolis, la pregunta que havíem fet arribar per escrit, el que passa que no l'hem fet arribar al senyor Zoli, sinó que l'hem fet arribar a l'àrea d'urbanisme sobre les activitats que es poden fer al centre de Creàpolis, sigui més concreta, perquè la resposta que s'ha donat, doncs, malgrat la puguem donar suport, el que sí que és evident és que si hi ha un conveni amb uns usos, és possible que la llicència, doncs, la tingui d'activitats, la tingui al centre contenidor, no? I que sota aquesta situació, doncs, hi hagi qui s'estableixi ja fent unes activitats que no serien les compatibles amb els usos. Aquest centre, el centre SADE, va començar les seves activitats el dia 2 de febrer. Sabem i hem compartit amb l'equip de govern algunes solucions, algunes propostes, no?, per plantar, diguéssim, una resposta a aquesta implantació, i que molts usuaris d'aquest centre, doncs, vindrien a la nostra ciutat, i entenem que algunes d'aquestes propostes, doncs, poden tenir l'objectiu bastant aconseguit, però sí que ens agradaria que fes una valoració del funcionament d'aquestes propostes, on s'han engegat, si estan funcionant o no estan funcionant,
En tot cas, el que també coneixem, sabem, i ho hem comentat també en alguna comissió informativa, és que el barri més proper, el de l'Eixample Sud, doncs sembla que comença a haver molta pressió, diguéssim, d'aparcament privat. D'altra banda, és una cosa comprensible, no?, perquè la gent es busca la vida i no vol fer servir el pàrquing, suposo, i per això doncs aparquen als carrers de l'Eixample Sud i miren aparcant allò per proximitat, no? Llavors, en aquest sentit, no sé si això és així, i suposo que si ens ho han fet arribar doncs és perquè és així, si tenen algun, si s'han plantejat fer alguna cosa més, o amb el que tenim doncs ja està bé de moment, i en tot cas si s'ha plantejat fer, pensar d'aquí uns mesos, doncs diguis, doncs d'aquí 6 mesos en parlarem. Doncs,
Gràcies, té la paraula el senyor Subirà.
Sí, senyor Boix. De fet, una mica quan em sembla que una vegada que ja vaig contestar abans de que arribés a SADE, sí que ens havíem donat de marge una mica aquest curs que ha començat de manera una mica així al mig, no? El mes de febrer, normalment els cursos es compten del mes de setembre al mes de juny, però el fet de que la implantació de SADE arribés al mes de febrer doncs ens donava també una mica de marge de febrer a juny per veure com es produïa aquesta adaptació i anar poder actuant sobre la marxa. En aquests moments hi ha alguns temes, sobretot que afecten a la mobilitat, que encara no estan del tot resolts, com és l'adequació de l'avinguda de on està situada Torre Blanca, on està situada Tesade, que s'ha d'arranjar del tot, s'han de fer les voreres noves, s'ha de fer l'asfaltat, la pintura, l'adequació de la parada del bus que hi arriba. Per tant, doncs, aquestes són unes actuacions que esperem que es puguin resoldre aviat i que també milloraran la fluïdesa del trànsit en aquella zona. Pel que fa al bus, en aquests moments no porto ni les dades, però són unes dades d'ocupació que són bones, sobretot en el trajecte d'anada, que com és segurament més raonable perquè és l'hora en què els alumnes doncs, tenen més pressa per arribar a les seves classes i ho fan més tard al matí, i en canvi de tornada doncs, es fa més agradable fer la tornada a peu o amb altres sistemes. Pel que fa al trànsit a vehicle privat, la realitat és que no s'ha manifestat tan terrible, diguem-ne, com potser una primera percepció doncs, tots havíem tingut, no? Que feia una mica de por realment pensar doncs, que hi podia haver un augment significatiu del trànsit. Això, i també estic parlant més a nivell de percepció de dades reals doncs, per les informacions que ens han arribat dels propis veïns del barri, de la gent en general que encara pregunta quan arribarà a SADE, doncs segurament posa de manifest que aquesta arribada no ha estat tan traumàtica com en un primer moment doncs, algú hagués pogut pensar. I pel que fa a l'aparcament, també sense unes dades concretes i parlant-li que sí que cap mirar de fer-les més, de buscar-li dades més concretes, imagino que la zona de l'Eixample Sud, que queda a la dreta de l'Avinguda de Gràcia baixant, sí que ha vist més ple el seu aparcament, tot i que ja ho estava també amb l'arribada de l'Ajuntament i de més. Li puc assegurar que la part esquerra, que la conec bé perquè hi viuen els meus pares, jo els dies que vaig amb cotxe no tinc cap problema d'aparcament al migdia, o sigui que és el carrer Marimell, que és un carrer que queda relativament a prop de la zona de Creàpolis, per tant tampoc no, personalment jo no he detectat una pressió sobre l'aparcament en aquella zona, tot i que és un barri que ha notat una pressió d'aparcament els darrers anys molt important respecte al que havia sigut històricament, això és evident, però no significativament amb l'arribada de l'ESADE, i a partir d'aquí doncs, segur que altres persones tenen altres percepcions, i el que podem fer, si vostès ho consideren convenient, és fer un estudi més acurat, diguem-ne, o més científic d'això que jo els estic comentant només a nivell de percepció. Gràcies.
Gràcies, senyor Calderó.
Gràcies. Bé, jo són tres qüestions relacionades en aquest cas amb la crisi. Una que està relacionada, bueno, dues estan relacionades amb el Servei d'Ocupació Municipal, és preguntar quina estratègia està seguint el Servei d'Ocupació Municipal en aquest moment que tenim de crisi, i en segon lloc si ja tenim algun tipus de resultat, input, sensació del que pot significar el tema del FEIL, del Fons Estatal d'Inversió Local, a nivell de mà d'obra aquí a Sant Cugat, si el SOM té dades d'aquest tipus. I en segon lloc, també relacionat amb la crisi, si bé sé que el tinent d'alcalde Jordi Joli fa uns mesos es va reunir amb agents socials de la ciutat per tal de veure com respondre al context econòmic, Li voldria demanar o li voldria preguntar si té pensat tornar-se a veure amb els agents econòmics i socials de la ciutat per tal de compartir i saber quina és la diagnosi o en quina situació o com veuen l'evolució d'aquesta crisi. Gràcies.
Gràcies, senyor Jolí. Sí, sobre la primera de les preguntes relacionada amb empresa i ocupació i l'activitat de relacionada amb actuació i l'estratègia, clar, seria molt llarg ara aquí doncs, fer-li una explicació de l'estratègia, però bàsicament m'agradaria resumir-ho en un punt molt concret. Ser útils, o sigui, ser útils de veritat, ajudar realment i fer actuacions que serveixin perquè la gent que busca feina en aquests moments difícils tingui alguna oportunitat real de trobar feina i fugir al màxim possible de qualsevol tipus de programa que per si sol només serveixi d'alimentar una maquinària que són les, en general, malauradament, i deixi-m'ho així, moltes vegades són les que alimenten les polítiques d'ocupació d'aquests països. Hem de lluitar tots plegats per focalitzar-nos en assolir resultats, i els resultats jo crec que en aquests moments més que mai és que si fem una formació determinada, si fem qualsevol dels programes pels quals nosaltres rebem una subvenció per tal d'executar-los, els fem sempre tenint en compte de perseguir un objectiu clar i únic: aconseguir que aquesta persona treballi. Perquè o si no, jo crec, i sóc dels que penso, que els serveis d'ocupació no haurien d'estar només per fer formacions i per fer promocions o per ajudar aquell que realment necessita que sigui ajudat, perquè crec que aquestes, llavors, realment parlem d'un altre tipus de polítiques que potser han de ser contemplades també des de l'ajut i la transversalitat d'altres àmbits. Per tant, estratègia, o dit d'una altra manera, objectiu clar i contundent, si fem coses que serveixin per alguna cosa, que siguin mesurables i que siguin avaluables des d'una perspectiva d'ajudar a la gent a trobar llocs de treball. I això hem de posar un esforç més gran que mai, i aquest serà el criteri, i és el criteri que sobre la taula està actualment en el Servei d'Ocupació Municipal. Sobre el tema del FEIL i la mà d'obra, és a dir, el decret de l'Estat pel finançament de l'obra pública municipal i que ho relaciona amb els temes d'ocupació, el que li puc dir és que amb aquesta voluntat també d'aconseguir això, que la gent tingui un lloc de treball, aquestes empreses que han sigut adjudicatàries d'aquest fons ens hem posat a disposició d'elles per facilitar l'accés d'aquest personal i la nostra bossa de treball, i d'aquesta manera doncs, apropar aquesta gent que es troba en aquesta situació de dificultats en aquests moments perquè pugui treballar precisament en les empreses que han estat contractades per obra pública des de l'Ajuntament de Sant Cugat gràcies a aquest decret i finançament de l'Estat. Sobre el tema de les reunions de seguiment fetes en el conjunt d'aquella primera reunió que vam tindre amb els agents socioeconòmics de la ciutat, efectivament farem una reunió de seguiment. Fa molt poc en vam tindre una que no era ben bé la de seguiment, però es desprenia de la primera, que era amb els agents financers. A la primera no van estar possiblement prou representats, i el tema o la implicació dels bancs en el marc de la crisi és molt important, i en el marc de tot aquest tema del projecte que coneix s'ha posat en marxa pel pagament o facilitar el pagament o el cobrament a menys de 30 dies per part dels proveïdors de l'Ajuntament. Aquí vam tindre una reunió que, com a conseqüència de la primera, sortia una clara preocupació per l'accés o la dificultat a l'accés al crèdit per part de les empreses. Llavors és quan ens posem en contacte amb les entitats financeres, posem en marxa tota la idea de l'externalització del servei de pagaments, que és el tema del confirming. Bé, amb una i l'altra, tant amb la primera com amb la segona, evidentment farem reunions de seguiment per fer avaluació i per posar de manifest o per retre comptes de tot allò que ells van disposar, que ha estat traslladat al pressupost 2009, doncs que efectivament sigui una realitat. Gràcies, no hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió.
Perdóname, paso.
Bé, reprèn la sessió amb el torn d'intervencions del públic. Demano als membres del públic que vulguin fer ús d'aquest torn. Molt bé. Hi ha dues peticions de paraula, sisplau. Si li vol passar el micro a la senyora.
Sí. Moltes gràcies i bona nit, alcalde. No, miri, jo li volia fer un prec...
Es vol identificar amb el nom, jo la conec, però...
Carme Gómez Castell, veïna de Mirassol. Li vull fer un prec a l'Ajuntament, mitjançant els canals que siguin els reals que tinguin que ser, de fer un seguiment de la reparació dels postes de la llum i del telèfon dels barris perifèrics de les zones antigues. Ja fa molt de temps que hem perdut l'oportunitat de soterrar el cablejat, encara que ho hem intentat, ara no estem atents, però sí que estaríem atents ara que estan fent reparacions, si més no, que ho facin d'una forma acurada. Li dic perquè no fa ni més de 15 dies he vist trencar-se un d'aquests postes, que com que s'ha fet el cablejat ara nou i s'ha posat atenció, aquests postes, que li puc assegurar fa més de 40 anys que no s'han tocat, no han aguantat la tensió i la ventera. Miri, a part del dany que pugui produir a persones, i li dic que ho he vist jo, això personalment, també està la malmesa del mobiliari urbà que pugui haver-hi, el problema que pugui haver-hi pels veïns que poden tornar a quedar sense llum o sense telèfon, i a més els perjudicis personals. Crec que les companyies no estan sent suficientment acurades i que estan fent unes reparacions una mica de correcuita. I encara tindrem repercussions. Gràcies.
Gràcies, senyora Conesa, té la paraula per respondre.
Sí, gràcies, senyora Gómez. Sí, té raó, és molt complicat el tema de la gestió d'aquesta infraestructura, que evidentment s'envelleix. Sí que és cert que les companyies van fent un manteniment que no és bastant lleu. En tot cas, jo potser el que li oferiria és que si vostè té coneixement d'algun punt exacte on vegi que doncs els pals estan molt envellits, estan, que ens ho notifiqui, perquè nosaltres sí que tenim un servei, diguéssim, d'inspecció, de relació amb les companyies. I el que fem és, per tant, avisar-los i obligar doncs a la companyia, entre cometes, en el màxim doncs que la podem obligar, però forçar-la a modificar o a canviar aquell pal o aquell poste. Per tant, jo li agrairia, si vostè sap d'alguna cruïlla determinada, que hi hagi algun element de perillositat, que ens ho digui ràpidament, perquè ho comunicaríem. Sí que és cert que la zona de Mirassol, com que hi ha hagut tota la preparació, el soterrament de la línia de mitja tensió, per diguéssim, anar eliminant parts de la línia d'alta tensió que baixa o passa per l'avinguda Baixador, això ha comportat que durant un temps hi ha hagut alguns punts, el carrer Pla, per exemple, va estar molt temps un punt doncs obert on la companyia havia d'actuar. Sembla que això ara ja ha estat soterrat i han entrat en tensió i poden retirar els pals que han quedat obsolets. Per tant, es va fent mica en mica, però és cert que moltes vegades tenim problemes. Les companyies és un tema difícil de resoldre.
Gràcies a la seva paraula, sisplau, el senyor Clavell.
Bona nit, moltes gràcies, senyor Clavell, per donar-me la paraula. Veig que no l'haig identificat perquè em manovena, però tot el mes ho diria, per si algú no em coneix, em dic Clavell, Massís, dos flors. Bé, volia tres qüestions. Primer, preguntar a la comissió del nomenclàtor si està encara en un període sabàtic d'un parell d'anys o tres anys, perquè no es reuneixen, o menys jo no veig que facin absolutament res. Ja els hi donem algunes pistes. Sempre encara existeix la passa del rei, quan em sembla que hauríem de verificar-ho, ja tenen prou amb el príncip de Girona a Girona. Hi ha el 2 de maig, que els hi proposo canviar-ho per 6 d'octubre, o el 18 de juliol, el que vulguin, però canviar el 2 de maig, perquè és una festa molt nacional, no espanyola. Tinc també el bisbe Magrego, franquista, Pere Sant també s'havia de modificar, etc etc. I jo sospito també, bueno, penso, que la Comissió de Nomenclàtor té competències sobre aquest territori del Faroès, que és Vall d'Oreig, i per exemple hi ha dues carrers que, bueno, una és una rambla, l'altra és una avinguda, que estan dedicades a Mossèn Jacint Verdaguer, em sembla molt bé, és una persona amb prou de Catalunya, perquè tingui dos carrers i els més importants de l'Ecdoreig, un amb el nom de Rambla, que no té res a Rambla, i l'altre amb el nom de Vinguda, que tampoc res a Vinguda, provoca molta confusió al servei de correus i molta confusió als veïns. O sigui, només canvia el nom, Rambla o Vinguda. Bé, crec que la Comissió Econòmica Plata hauria de prendre alguna decisió sobre això i deixar d'estar de vacances. Després voldria parlar també d'un assumpte que és prou important sobre les mocions. Voldria saber quins criteris jurídics fan servir aquí, en el territori de Sant Cugat, diferent del territori de Vall de Veig. Perquè, per el que sé, o per el que és així, vostè, senyor Recoder, és l'alcalde d'aquí, però també l'alcalde de Vall de Veig. I aleshores em pregunto si també els serveis jurídics de Sant Cugat són diferents o tenen criteris diferents sobre els serveis jurídics, i refereixo especialment a la secretaria general d'aquí i a la secretaria de Vall de Veig. Uns diuen que si les competències no són del municipi, doncs llavors es poden transformar o s'han de transformar en plics i preguntes, com va succeir en el timpà de la Junta Veïnal de Vall de Veig. En canvi, aquí he sentit algun regidor que parlava de coherència, i en canvi els tres clubs que estan en l'oposició, tres grups d'esquerres que estan en l'oposició d'aquí, quan estan allà, doncs allà coincidem que és bo que siguin plics de preguntes, i aquí presenten mocions que l'Ajuntament de Sant Cugat no té cap competència. Si vols, et podria dir, inclús avui s'ha aprovat alguna que no té cap competència l'Ajuntament de Sant Cugat, però que em sembla molt bé que se l'acceptin com a mocions. Però si se senten com a mocions aquí, també s'haurien d'acceptar com a mocions allà. Això jo crec que la política és molt cínica, en general, i el que es castiga o s'anomena com transfugues, també hi ha el transfugisme personal, que aquí pensen d'una manera i en allà pensen d'una altra. Això és faltar les pròpies conviccions, que potser és més greu encara que canviar-se d'un partit polític i anar-se'n a l'oposició o anar-se'n a un altre lloc. I per últim, senyor Recoder, també li has d'aclarir o li has de fer memòria perquè quan es delega la funció, però mai la responsabilitat. Quan l'Ajuntament de Sant Cugat va delegar competències a Vall de Veig, primer s'ha de mirar que les competències les exerceixin persones competents, no? I persones incompetents, perquè la mateixa paraula ho porta. I sobretot si no es poden exercir aquestes competències per alguna raó, perquè la llei electoral o perquè la situació del poble ho fa impossible per exercir-les. El que no es pot fer és pagar a la ciutadania de Vall de Veig la impossibilitat de portar efecte a la pràctica aquestes competències. I això és el que està succeint. Jo li prego al senyor Recoder perquè prengui consciència de que no es pot fer l'ordre ni es pot deixar d'actuar. Perquè qualsevol acte de prudència, quan la fortalesa està en perill, es diu que és un acte de traïdoria. I no es pot fer pagar a la ciutadania de Vall de Veig aquesta situació d'ingovernabilitat que té Vall de Veig. Vostè és l'alcalde d'allà, li va prendre alguna mesura. Bona nit i gràcies.
Gràcies, senyor Clavell. La primera qüestió respondrà el senyor Requesens.
Gràcies, senyor alcalde. Senyor Clavell, no està hivernant ni està desactivada ni res que s'hi sembli. Sense més lluny, em sembla que és el divendres de la setmana vinent que hi ha convocada una reunió i que algun, no tots, però algun dels noms que vostè ha esmentat estan damunt de la taula i per tant doncs, seguirem avançant segurament lentament pel gust d'uns i massa ràpid pel gust d'uns altres, però en qualsevol cas seguirem avançant.
En quant a les altres qüestions que plantegi, miri, nosaltres, senyor Clavell, d'aquí a Sant Cugat, almenys des que jo sóc alcalde i per tant la meva memòria comença l'any 1999, amb el tema de les mocions sempre hem aplicat un criteri molt ampli. Perquè és cert que la legislació de règim local diu que el ple podrà conèixer en forma de mocions aquells temes que siguin de la seva competència. Més o menys diu això. Nosaltres a Sant Cugat, com molts altres ajuntaments, apliquem un criteri ampli i sempre i qual no es demani al ple que es pronunciï en una qüestió que sigui clarament legal, doncs intentem respectar la voluntat dels grups polítics en forma moltes vegades de declaracions polítiques, perquè tots som conscients que a vegades el que aquí decidim, atès que no té que veure res amb el nostre terme municipal
concretament, doncs bé, queda amb una simple declaració i ens hem pronunciat sobre temes, doncs, de, no diria dels cinc continents, però quasi bé. Aleshores, de la mateixa manera, les normes reglamentàries en quant a presentació de mocions, doncs són unes normes, diria que també que permeten una gran flexibilitat sobre aquesta qüestió, i si més no, jo sempre he intentat que la interpretació fos el més favorable possible en els grups polítics municipals, perquè penso que és el que en democràcia toca. L'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix té autonomia de funcionament, malgrat que és una administració local que depèn d'aquesta administració local. Té el seu propi reglament de funcionament, té uns responsables polítics elegits democràticament pels ciutadans, en el cas de la presidenta, o designats pels partits polítics que formen part de l'entitat municipal descentralitzada de Valldoreix, i li pertoca, doncs, governar-se sempre amb els marges de la llei. La meva opinió sobre la interpretació que es va produir en el darrer ple municipal de Valldoreix en relació a la possibilitat per part dels grups municipals de presentar mocions o no, no cal que l'expliqui, ja la coneix. Ja tinc una edat per no, diguem-ne, no tolerant els altres el que no tolero mi mateix. I com a demòcrata i com a persona, doncs, que pensa que amb una institució com aquesta, com aquella, com qualsevol altra, hi ha respecte entre les persones, i sobretot qui està al capdavant de la institució ha de fer respectar els principis bàsics de la democràcia, doncs entendrà que jo no hi puc estar d'acord. Ara bé, escolti, hi ha les seves vies, vies polítiques i vies jurídiques, perquè qui se senti, doncs, d'alguna forma perjudicat amb els seus drets, doncs pugui exigir aquest respecte. I en quant a la darrera qüestió que vostè em plantejava sobre la delegació de la funció, li reitero el que li he dit, Valldoreix té unes institucions democràtiques elegides pel sistema que ens marca la llei, que és veritat que en una situació com l'actual, doncs, pot produir un cert col·lapse de les institucions, però la responsabilitat de que això no es produeixi, doncs, és de les persones que representen a tothom en allà. I com sempre, i quan se m'ha preguntat aquest tema, aquesta és una qüestió de Valldoreix i que han de resoldre entre els grups polítics de Valldoreix. Ara, una opinió personal, com a alcalde de Sant Cugat, sempre crec i sempre he pensat que quan una institució, doncs, hi ha problemes, qui té més responsabilitat és qui ha de fer més per resoldre aquests problemes. I això ho aplico a Sant Cugat del Vallès i crec que és aplicable a qualsevol altra institució i també a Valldoreix. No hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió.